darrere les sigles, què hi ha? Parlar amb sigles i amb trastorns. Sentim pràcticament cada dia coses com la meva filla té un trastorn de dèficit d'atenció, el meu nebot és hiperactiu, la meva tieta té altes capacitats. D'alguna manera se'ns ha medicalitzat, però què en sabem realment de què signifiquen aquests trastorns per la persona? En el cas de les dones, està estudiadíssim que no se'ls fa tant de cas, però també que elles, per no sentir-se diferents de la resta, emmascaren els símptomes. Moltes ho fan tan bé que no els hi descobreixen el trastorn fins després de la menopausa. Toca parlar.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Cançó mitiquíssima, aquesta de Grimes. Doncs l'autora d'aquesta cançó està diagnosticada amb TDAH i autisme, però també ha fet algunes de les cançons més boniques, jo diria, del segle XXI. Tenir un d'aquests trastorns no t'impedeix fer coses meravelloses, però et pot fer patir. Avui en parlem amb dones que ho viuen i una neuròloga. Al programa també marxarem a Glasgow, a França. Deu ser que tenim ganes de vacances? Benvinguts, benvingudes a les Dones i els Dies. El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el famós TDAH, afecta entre un 2 i un 5% de les dones adultes. Les dones passen anys, normalment sense diagnòstic o amb diagnòstics equivocats, perquè sovint presenten símptomes menys hiperactius que els homes i perquè les dones han après a compensar-ho. Ara explicarem què volem dir amb tot això. Un estudi mundial sobre el TDAH en dones afirma que estan infradiagnosticades. De tot això parlarem ara amb la doctora Helena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Com estàs?
Hola, bona tarda.
I la Nàdia, que és politòloga i doctora per la Universitat de Bradford, Anglaterra, diagnosticada per la condició de TDAH i autisme i altes capacitats. Podríem dir que ho tens tot. Nàdia.
Sí, la dislèxia em falta, no?
Faig una mica de broma perquè m'imagino que també en algun moment vas pensar què passa, no? Que ara de sobte ve tot això a la meva vida.
Sí i no. O sigui, sí que no ho buscava, però tampoc em va sorprendre massa, no? Perquè jo ja era qualificada a la família com a rara, i especialeta, i amb moltes manies, i a l'escola com a mandrosa, no? O sigui, que no em va sorprendre bastant.
No et va sorprendre molt. Aquesta és potser l'entrada. Hi ha algú des de fora, és molt fàcil diagnosticar els altres. Uh-huh. La rareta acaba, no fa les coses igual que els altres. Uh-huh. És a dir, són maneres que els altres tenen per parlar de que tens TDAH.
Clar, sí, o sigui, el cas de la Nàdia, no, és com habitual moltes vegades en dones, no, que la gent va veient coses que els criden l'atenció, li fiquem etiquetes, no?, des de la societat, que doncs això, despistada, mandrosa, desorganitzada, no?, i des de fora doncs es veu d'aquesta manera, des de dins hi ha tota una sèrie de sentiments, i com a professional moltes vegades intentem doncs posar com el nom que toca per ajudar doncs una mica a ubicar la persona i ir a treballant des de fortaleses i dificultats.
I també perquè jo crec que potser tenir el diagnòstic és una manera també de tranquil·litzar, clar, certes pors, de dir per què m'està passant això, per què jo actuo d'una altra manera.
Sí, clar, o sigui, no és el mateix entendre doncs que hi ha doncs un funcionament diferent del cervell que et fa funcionar, pensar i processar la informació d'una altra manera, que pensar que ets un tonto, que ets un vago o que ets una nena maleducada. O sigui,
clar, que això m'imagino, que ho dèiem així una mica de broma a la redacció, uh-huh, ara tothom té TDAH, que abans érem tontos.
Clar.
No? Era la manera en com insultaven algú, uh-huh, de classe que no seguia, uh-huh, el camí, que no feia el mateix que els altres. Uh-huh. Però ara, d'alguna manera, tenim aquesta etiqueta, uh-huh, per saber que podem treballar-hi. Hi ha diferents nivells, hi ha persones que ho necessiten més, uh-huh, que necessiten un tractament més específic, i hi ha persones que potser hi poden conviure sense necessitat de medicació.
Uh-huh. Clar, sí, sempre es parla molt de la medicació i és com, bueno, com una cosa com que se va escoltant, no?, i sona molt malament, però en realitat mai és la primera indicació. Hi ha moltes més pautes conductuals, psicoeducatives, d'entendre què em passa i com em puc compensar i com puc potenciar. O sigui, normalment la primera indicació és aquesta, però sempre ressona el tema de la medicació, que òbviament ajuda, i per casos greus sí que a vegades és imprescindible, però per casos lleus o amb interferència moderada moltes vegades no cal.
Primer, hem de fer la pregunta, què és TDAH? Perquè jo crec que és un calaix de sastre on molta gent no té molt clar de què estem parlant.
Clar, es considera, o sigui, a nivell de salut i mèdic sempre direm que és un trastorn, que a salut, a vegades posem aquestes paraules, trastorn del neurodesenvolupament. A nivell social, agrada més parlar d'una condició, d'un neurodesenvolupament diferent que afecta determinades àrees del cervell, com és sobretot l'àrea frontal o prefrontal. Però quan parlem de neurodesenvolupament vol dir que és des del naixement de la persona, des de que el bebè s'està gestant dins del ventre de la mare, doncs aquest cervell s'està configurant de manera diferent.
Que no és ni bona ni dolenta, és d'una altra manera.
És d'una altra manera, amb pros i contres que els podem anar comentant.
Clar, hi ha diferents graus i tipus.
Sí, quan parlem de tipus, a nivell de salut els hem intentat com classificar en tres maneres. Parlem del tipus inatent, que és la persona que es queda com despistada als núvols, no? O que es despista amb un mosquit.
Que et deien a l'escola, estàs amb bàbia.
Sí, estàs amb bàbia, no? Tenim el que molesta més i crida més l'atenció, que és l'hiperactiu, el que no para, el que cau, és el que es va donant cops per totes les bandes. I tenim el que diem tipus mixta, que és com la combinació dels dos, que és com el més freqüent.
Clar, quan es tracta de noies, com dèiem, hi ha aquesta màscara, podríem dir, de fer veure que no els està passant o de no voler cridar l'atenció. Ens diuen sempre des de petites, ens eduquen amb aquesta idea de no molestis, estiguis més tranquil·la. I, de fet, jo crec que també aquest prejudici, aquesta mirada sobre les nenes, de que sempre són més bones, es porten més bé, etc. Això no ajuda perquè vol dir que moltes noies, moltes nenes tenen TDAH, però queda com emmascarat.
Sí, que l'altre dia amb la Nadia ho parlàvem de si era realment és una expressió diferent, que sí que sembla que hi ha una expressió diferent, però que també hem de pensar en tot el pes social que té, no?, com s'ha educat a les nenes fins ara, no?, que sembla que tenen que ser més quietes, més parades, no?, i com això pot afectar, bueno, ella mateixa, no?
Sí. Sí, t'anava a demanar, Nadia, dic, per exemple, tu quan anaves a l'escola,
clar,
és a dir, tu has sabut ara que tens aquest trastorn, però què passava quan eres jove, anaves a l'escola?
Clar, jo és que jo era bastant moguda i, de fet, tenia moltes migranyes, des de petita m'han buscat el tema de les migranyes i tal, no mai van trobar res, i finalment una doctora li va dir a la meva mare, doncs potser s'avorreix, no? I vaig començar a fer esport de tota classe, no? Quan acabava el de l'escola feia piragüisme, em colava tot arreu. El que passa és que jo també tenia un germà abans que jo que era molt més mogut, i clar, ell, com que ell ja havia sigut molt mogut, a mi sí que era moguda, però ja no feien
feien tant de cas d'entrada,
clar,
no?
Clar, no es fixaven tant. I potser també, jo, és que és el que comentàvem amb la Helena, és que a ell li permetien,
clar,
ser mogut, i era mogut i prou, no? A les nenes ens corregeixen, no?
I quieta, no?
Clar, quieta, no diguis això, no tal, ostres, no pares mai, no calles ni baix l'aigua, no? És aquestes coses.
I la idea aquesta de que els nens, clar, és que ha de cremar, és molt enèrgic, deixa-la estar, no?
Exactament.
I et recordes a tu mateixa, amb això que dèiem ara, com dissimulant un cert comportament?
Em recordo a mi mateix, per exemple, quan jugava a vòlei, l'entrenador em deia coet, no? Que era un coet. Però després, quan me'n recordo a mi mateix, sempre intentar córrer per sortir del vestuari, no, per no ser l'última quan surto de l'escola, per intentar fixar-me, perquè no se m'oblidin les coses, perquè suposo que jo tinc un tipus més mixte,
però això, ostres, és que ja t'has perdut, no?, i estaves mirant no són... No?
Clar, però imagina't, és a dir, tu ara estaves parlant d'això i ja sé que a més tens altres capacitats, però quan hem llegit al principi el teu currículum, que ets politòloga, que ets doctora per la Universitat de Bradford, clar, hi ha molta gent que pot pensar, tenim o pensem que tota la gent diagnosticada amb TDAH que tenen dificultats d'aprenentatge. Tu no en tens.
Clar, o tinc dificultats d'aprenentatge, però d'una altra manera, no? Avui tot just pensava, és que no sé com és l'aprenentatge de les persones TDAH, perquè tenim una estructura molt marcada a l'escola i només ens ha donat l'oportunitat d'explorar la forma, la nostra manera d'aprendre, no? Jo recordo quan vaig aprendre l'abecedari al col·le, jo deia, no puc memoritzar-lo de memòria. I aquest pensament sí que el recordo. Però després me'l preguntaven i el feia, però el feia també sempre des de la inseguretat, perquè jo ja havia... O sigui, ja tenia clar que no me'l recordava, però sí que me'l recordava, no? És una cosa...
Aquí ja també té a veure...
Jo,
no, crec que també té a veure amb l'ansietat, que és un tema també que ens envolta molt a les nenes. Uh-huh. Aquesta inseguretat que fa que, a vegades en parlem al programa, de pensar sempre, ens han educat de... Els nens se'ls donen molt bé les matemàtiques. Aquest tipus de comentaris els hem sentit des de petites. Uh-huh. I llavors jo crec que també ens referim a l'escola i anem a l'escola des d'un altre punt. Les coses estan canviant, jo crec que ara estem en un moment diferent, però portem una mica aquesta motxilla encara.
Sí, sí, és real. O sigui, portem motxilles diferents respecte, doncs mira, respecte a això que dius, per sort jo crec que està canviant i que hi ha una mirada doncs, més igualitària i que s'entén que qui necessita moviment. I avui en dia a les escoles doncs moltes vegades ja s'entén que si una nena necessita tenir com una tasca de sortir a fora, a moure's una miqueta, doncs no passa absolutament res. Hi ha profes que són molt respectuosos, però sí que, per exemple, m'ha agradat molt el que ha dit la Nàdia, que no s'ha deixat moltes vegades com el poder veure com aprenen, perquè hi ha una cosa que s'interpreta molt malament de les nenes i nens amb TDAH, que és per controlar la distracció és estar dibuixant mentre estan a classe. Lo típic de que el profe t'està explicant i tu estàs dibuixant, doncs això s'entén com una distracció, com que tu no estàs posant atenció, quan moltes vegades el que fa és ajudar a enfocar. El fet d'estar dibuixant, estar fent cosetes en les mans, de permetre el moviment, permet que les nenes i nens es puguin concentrar millor. O sigui que llavors aquesta mirada crec que és important que es vagi incorporant. But all my friends, they don't know what it's like.
They don't understand why I can't sleep. Aquesta nit parlant del TDAH, aquí les dones i els dies, com afecta les dones. I clar, hem explicat una mica el que és, però encara no hem parlat de símptomes. Clar, els símptomes són enormes, llarguíssims, i clar, ara quan me'n començaràs a dir alguns, ja crec que hi haurà gent a casa tremolant, pensant, tinc TDAH. A vegades no, eh?
Correcte.
És a dir, a veure, explica'ns una mica com funciona això dels símptomes, perquè clar, ens hem espantat aquí la redacció ja.
Molt bé. Doncs hem de pensar, o sigui, que tothom podem tenir despistes i fallos d'atenció i de memòria de manera natural. Això és normal. Però moltes vegades, quan hem de pensar en un TDAH, és quan veiem que una persona té una capacitat molt bona o molt superior a una cosa, sembla que està rendint per sota de la seva capacitat. No? Si pensem en aquest perfil, com per exemple la Nàdia, d'altes capacitats, trobem en capacitat verbal, potser de vora 130, 120 i pico, no? I quan mirem l'atenció surt com molt més baixa. Potser està dins de lo normal, però hi ha una desincronia respecte a la persona. Llavors,
com es fan aquests exàmens? Hi ha uns exàmens com uns tipus test?
Sí, hi ha tipus test que es poden fer i allà es mira com està l'atenció. És un dels símptomes, però ja et dic, hem d'entendre que tothom que tenim un despiste puntual perquè hem dormit malament un dia, perquè tal, això no és un TDAH.
D'acord.
És una cosa...
Estic més tranquil·la.
És una cosa que ens ha de passar des de petits. Tampoc val doncs, si m'està passant els últims 5 mesos perquè estic super amoïnat o amoïnada pel treball. No, si estic amoïnat o amoïnada pel treball, és normal que estiguem més despistats. Però és una cosa que ens passa al llarg de la nostra vida, des de petits, que ens va acompanyant i que ens interfereix de manera significativa, doncs aquí és quan hem de poder pensar que potser sí que hi ha un TDAH.
Alguns símptomes. I no sé si n'hi ha d'específics en dones.
Sí, a veure, el típic, sempre parlem d'aquesta inatenció, hiperactivitat, que vol dir excés de moviments i impulsivitat. És com el més clàssic i típic, respostes impulsives, respondre abans que t'acabin de preguntar, fer coses impulsives en el teu dia a dia. Però en les dones trobem certes diferències, com que moltes vegades la inatenció és com més clara i la hiperactivitat no és tan física.
Què vol dir inatenció, perdona?
Inatenció, perdona, vol dir el despistar-se, que no hi ha potser tant moviment. I la despistar-se està doncs, pensant en les teves coses, està ensimismat, rumiant, fantasejant, no? I quan pensem en hiperactivitat, sempre pensem en la hiperactivitat motriu, que és molt típica del TDAH, es dona en homes i en dones, però en dones es dona molt la hiperactivitat mental, el no poder parar de tenir idees, de pensar, de tal. Aquesta hiperactivitat mental de no puc parar el meu cap, doncs això no es veu, però està, i s'ha de poder explorar i s'ha d'entendre que aquest es pot ser un símptoma d'hiperactivitat que si està al llarg de tota la vida potser ens ha de fer pensar en un TDAH també.
Però clar, no hauria de ser una cosa negativa, no? Tenir moltes coses al cap, tenir idees...
Clar.
Això, per exemple, és una qüestió de persona creativa.
Sí.
O què?
Correcte.
O hi ha un punt que hi ha patiment per la persona?
Les dues coses. Clar, perquè hem de tenir en compte doncs, que el no poder apagar el cap quan tu el vols voler apagar, doncs a vegades pot ser molest. Quan vols controlar tota l'estona coses, moviments, pensaments, distraccions, i això genera ansietat, genera moltes vegades frustració. Al veure que estàs funcionant per sota la teva capacitat, no que dius, però si jo crec que sóc espavilat o intel·ligent, però en canvi estic tenint els despistes més tontos del món, o com no he planificat això bé, això genera molta frustració. Llavors, doncs, tot això són coses que es van veient, no?, en les persones, genera malestar, no?, i, bueno, doncs moltes vegades, doncs això en les dones, tot això passa més desapercebut perquè la mirada moltes vegades és més des dels símptomes dels homes i els homes tendeixen a ser més impulsius, tendeixen a tenir com més impulsivitat, que això en les dones no es dona tant. I això, doncs, tant...
En les dones hi ha més aquest pensament sí. Intern...
Sí, i moltes vegades també una desregulació d'emocions. Les emocions a vegades poden ser molt intenses i hi ha com una hipersensibilitat emocional, una desregulació emocional...
Riu molt, es plora molt...
Per exemple, sí, sí, sí.
Et passen aquestes coses, Nàdia, tu quan sents això? Sí, eh?
Sí, sí, de fet, no sé, crec que puc passar per totes, depenent del dia, no? O sigui, jo puc ser molt despistada, no? De fet, una de les coses que parlàvem és que un dels meus amics de tota la vida em diu Mrs. Bean, no? O sigui...
Sí, com Mr. Bean, però en femení, eh?
Exacte, Mrs. Bean, o Miss Indecision, no? Que també em diu. Em costa molt decidir, no? Em costa... De vegades em passen coses que són... molt absurdes i que després també són divertides, però alhora hi ha vegades que ho vols fer bé o vols fer perfecte, no? El que deia l'Helena. Jo tinc una exigència molt alta. Em frustra molt, hi ha molt de patiment al darrere també, no? Que bé, es pot compensar. I pel tema de les idees, jo crec que també és important, no? Arriba un moment on tu tens tantes idees que no tens cap capacitat de filtre i et quedes bloquejada. I aquest crec que és el dolor més gran de les persones, potser amb mi s'han juntat amb l'autisme, no? Però la capacitat executiva no? més baixa, la meva, crec que és la normal, no? Però com la resta està per sobre... El meu cap funciona molt més ràpid del que jo puc fer o del que el meu cos pot fer, no? Perquè no tinc prou energia per totes les idees. El temps tampoc el gestiono, no? O sigui, jo, els meus horaris de les coses ideals són 20 activitats al dia. I quan no puc fer-les...
No hi ha dia per tot això, eh?
I quan no puc fer-les fa mal,
no? Clar, hi ha frustració. Sí. També jo estava, ara feies una mica de broma, deies que el teu millor amic et diu Mrs. Bean, però clar, és el teu millor amic i suposo pues que
amic.
És un amic i no t'importa o algun dia,
sí,
doncs,
sí.
No sé, li dius, li tornes, no?
Però, no és,
però clar, m'imagino que també hi ha un estigma i un biaix també de gènere en el TDAH i una mirada, perquè la idea aquesta del... Perdona que ho digui així ràpid i malament, no? Però la idea aquesta del científico loco que té moltes coses coses al cap, és com una imatge pràcticament, podríem dir, sexy, que hem vist molt a les pel·lícules, però quan això li passa a una noia, ja es parla de torpesa, ja no agrada tant, no? I no sé si ho has sentit, això, també, la teva pell, i si després la doctora també ens pot dir si ella, doncs, com a doctora, també veu que les seves pacients pateixen amb això.
A l'hora de... I de vegades vas al metge, i com que vols explicar tot el context perquè t'entengui, ja ha desconnectat, no? I ja et diu, com m'ha passat directament, un exemple, jo he entrat un metge, i no direm l'especialitat, però jo he entrat i el primer que m'han fet després de jo explicar-li què em passava, que ja m'havia passat abans i que és una cosa bastant greu, m'han posat un test d'ansietat al davant. Aquesta, sense conèixer-me. No? Primer, que per si jo m'expresso d'una altra manera.
Vindria a ser aquella cosa de noia, no et posis nerviosa, estàs molt estressada. Exacte. És a dir, hi ha aquesta mirada, podríem dir no et posis histèrica, no estiguis nerviosa, a veure, perquè no entenen potser que t'expressis d'una altra manera.
Exacte.
I aquest prejudici sobre les dones.
Sí, i el mateix que deia sobre el científic boig, no? Quan jo li vaig a un altre metge, li vaig dir que m'havien diagnosticat d'autisme, em va dir, mira, ara ets com el Bill Gates i l'Elon Musk. I jo vaig dir, ostres, li vaig demanar que llegís unes persones menys capitalistes, no? Però dintre deia, ostres, és que és molt infantilitzador, no?, que et parlin així. I sempre em faig la mateixa pregunta. Si jo fos un senyor, diguem, jo tinc 48 anys, jovenetxo, perquè semblo menys, crec, no? Però si jo fos un senyor vestit de pantalons, és la meva reivindicació, vestit amb pantalons de pinces i una camisa, a mi no em parlarien així, no em farien, no? I em prendrien més seriosament. I clar, ja no parlem si després, no?, ets racialitzada o ets no binària o...
La doctora, què en pensa de tot això? I aquest biaix, aquesta mirada diferent envers les dones, en aquest sentit, quan entra una dona, per exemple, a consulta, o una dona que pateix TDAH?
Sí, això, a mi m'ho han explicat moltes persones, no?, que en comptes de, doncs això, clar, doncs perfils, no?, com la Nadia, amb altres neurodivergències, no?, que t'aporta molta informació, que potser en un home es veuria com mira, com s'ho ha mirat, com tal, com no sé què, doncs moltes vegades amb dones passa, doncs, això, que hi ha aquesta mirada que és una persona ansiosa, és una persona, doncs, que està aquí somatitzant, no? Això sempre és un comentari que em van fent com diverses persones, no?, o pacients a les que jo atenc en el meu dia a dia, no? Clar, el que deies també abans, tota la part creativa moltes vegades queda com solapada, perquè realment el TDAH està molt relacionat amb èxit moltes vegades en àrees de creativitat, i això té molt de valor. Doncs en la mirada de les dones moltes vegades això no s'està entenent, i fins i tot a les feines.
És a dir, si tens TDAH i ets home, pot significar fins i tot, hi ha una mirada vers a tu que és, podríem dir, d'enveja, en el sentit de que sembla que ets una persona més intel·ligent, però quan són les dones els que tenen aquestes característiques no es mira de la mateixa manera?
No, segons el context, no. I evidentment tenim sorts que hi ha contextes, no, on cada vegada la mirada és més igual, però és això en context sanitari, que jo vinc de context sanitari, moltes vegades això hi ha dones que m'intenten i m'han dit, mira, l'he portat perquè el meu metge entengui, plan, plan, i no, o sigui, no veuen la brillantesa de com ha explicat aquesta dona superbé el que li estava passant, no? I jo també aquesta pregunta...
Sinó que pensen que és una passada.
Sí, sí.
D'acord, sí.
Que fas moltes preguntes o que ets arrogant, no? Sí, és que això és el dia a dia.
La intel·ligència en les dones, un problema.
Sí.
Aquest hauria de ser el subtítol d'aquest programa,
sí, pràcticament. Sí, començant per aquí, no? No ho sé. En el meu cas no me veig tan intel·ligent, però...
Altes capacitats, amiga.
Ei, Nadia, amiga, sí. Nadia.
Les dones i els dies, amunt els cors. All of his cor.
Amunt els cors i amunt els cervells, hauríem de dir aquesta nit, perquè estem parlant de neurodivergències, de TDA, que aquí les dones i els dies... Clar, jo em preguntava, les dones amb aquesta neurodivergència tenim tendència a... O sigui, teniu tendència a culpabilitzar-vos i a pensar que és un problema vostre, també, i per això passeu moltes èpoques d'ansietat. M'imagino que això és complicat i fins tu, Nàdia, que no has sabut el que tenies, has passat per un viacrucis, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, durant tota la vida estàs estigmatitzada i penses que eres tu. O sigui, penses que... Totes les dones tenim aquest sentiment de culpa, no?, per darrere, per l'educació. Però jo sempre he pensat, bé, no arribo, no arribo perquè no... O sigui, és culpa meua que no acabo els exàmens, no?, perquè jo no he acabat pràcticament mai un examen, sabent les respostes. És culpa meua, de fet... el diagnòstic d'altes capacitats, diagnòstic que no és diagnòstic, no? Jo el vaig fer perquè pensava que estava perdent capacitats cognitives, perquè pensava que era un poc tonta, realment. O sigui, pensava que hi havia un problema i tot i que la gent m'insistia que era més bé el contrari, però vaig dir, el fem. No?
Aquest pes, eh? Aquest pes de pensar que una és tonta, és a dir, estava dins del teu cap també com una altra mosca, podríem dir, que et feia patir. Clar, entre les dones també els símptomes empitjoren, per exemple, amb la menstruació, l'embaràs, la menopausa, la perimenopausa. És així?
És correcte, sí, totalment.
O sigui, la qüestió hormonal afecta.
La qüestió hormonal afecta en qualsevol situació de qualsevol dona. En la perimenopàusia, sense tenir TDAH, ja hi ha una afectació d'atenció, de memòria, de planificació i funcionament executiu. Però en condicions com el TDAH, doncs encara es noten molt més els símptomes i moltes vegades hi ha dones que reben el diagnòstic en aquesta edat, quan comencen a consultar o quan potser li han fet un diagnòstic al seu fill o filla, no? I llavors van veient que els hi ressonen coses, doncs moltes vegades doncs aquí és quan es rep aquest diagnòstic.
Perquè dones. Pot haver-hi també una part d'herència?
Sí.
És a dir, és hereditària?
Bueno,
si
ja...
som mares amb TDAH, podem tenir filles amb TDAH?
Sí, dins de les famílies es veu que hi ha una alta heretabilitat. O sigui, si sempre que tens una persona que li fas un diagnòstic de TDAH, has de fer com una mirada al voltant, no? Perquè sempre hi ha persones al voltant que tenen TDAH. Germans, pares, fills... avis.
Alguns està escoltant ara i sé que ja està preocupada pensant, jo tinc TDAH. Com puc saber o com puc diferenciar? Me'n vaig al metge i li demano un test, m'estic a casa i em prenc una valeriana o què faig?
Clar, doncs el primer de tot és que hem de pensar si sempre ens ha passat, no? Si sempre ens ha passat i des de petites, no? Notem el que la Nàdia estava explicant, aquesta sensació de soc tonta, no funciono bé, però en canvi hi ha coses que se'm donen com bé. Doncs aquesta discrepància interna que a vegades podem notar les persones, hem de poder pensar en això.
Però això t'anava a dir, ara que comentaves el cas de la Nàdia, no tothom que té TDAH té altes capacitats.
No.
Pot ser que siguis una persona normal i tingui TDAH.
Pots tenir una intel·ligència dins de la norma i et pots tenir TDAH, però sí que és cert que moltes vegades va associat com... Al final, o sigui, el cervell no el podem fragmentar. Al final, el cervell és un òrgan del cos que està interconnectat entre ell. I, doncs, és molt freqüent trobar persones que tenen TDAH i dislèxia, TDAH i altes capacitats TDAH i problemes pel càlcul, que es diu discalcúlia. És bastant freqüent. Això a nivell de neurodesenvolupament. I després, a nivell d'altres associacions, doncs també l'associació entre TDAH i per intentar compensar tota la teva vida tens ansietat, aquesta associació a nivell de salut mental també és freqüent. El TDAH i el consum de tòxics, doncs també hi ha a vegades persones que consumeixen, les persones amb TDAH tendeixen a consumir més substàncies, a vegades fins i tot la cafeïna, que serveix com per autorregular-se, doncs no podem pensar que una persona que té un neurodesenvolupament diferent només li afectarà de manera pura amb això, sinó que hem de mirar altres
àrees. Aquest és el cas de la Nàdia.
Sí, jo tinc un exemple en això del consum, no? Jo això ho vaig aprendre amb els tallers de l'Helena, no? Jo vaig preguntar, ostres, jo bec un Red Bull, o a la universitat, bevia un Red Bull, que no m'agraden, però bevia un Red Bull, i bé, feies, però el segon Red Bull em dormia. I em van dir, ostres, això és el TDAH. Però jo no sabia, i no entenia. Ostres, és que com pot ser, que faig dos Red Bulls i em quedo dormida, però dormida.
Que és al revés del que li passa a la gent.
Exactament.
Mm-hmm. A mi m'han de venir a buscar amb ambulàncies, sempre amb dos Red Bulls.
Clar, hi ha coses que semblen contraproduents, no? Uh-huh. I expliquen també el TDAH, no? Aquestes cosetes. No sé si és molt científic.
No, però sí que té sentit la estimulació amb substàncies. Al final, la medicació és estimulació amb substàncies. I al final, les persones responen a la pregunta de si han de consultar o no. Han de consultar quan realment tenen un impacte i una molèstia en el dia a dia que els interfereix. Si no, doncs podem acceptar la diversitat que tenim. Am I bad for you? 'Cause I live for the fight and the rain and the drama too, boy.
And it feels like you. Parlant de TDAH en les dones, avui a les dones i els dies, amb la Nàdia i també amb la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Jo crec que n'hem parlat molt de TDAH amb les criatures, a les escoles. És alguna cosa que espanta, que preocupa els pares, però crec que potser quan ens fem grans no sentim tant totes aquestes referències i potser hi ha moltes dones que pateixen en silenci sentir que tenen aquests símptomes i que no els poden comunicar amb ningú quan, el que dèiem, no? Com que se les diagnostica tard, moltes vegades se n'assabentaran potser al final de la vida. Clar, també m'agradaria que enviéssim un missatge positiu, perquè el cas de la Nàdia ho és a dir, tot i aquestes dificultats, tu has fet una carrera, ets una persona brillant, deixa-t'ho dir.
I deixa-t'ho dir.
Entre cometes.
Sí, però vull dir, ets una persona brillant i has tingut una vida plena en el sentit com a mínim acadèmic.
Sí, això, plena en el sentit acadèmic i en el sentit del que se pressuposa que és l'acadèmia i que pensem que el camí de vida que les persones seguim. O sigui, hi ha molts matisos, no?
Això t'anava a preguntar, en les relacions personals, en les relacions afectives, com incideix el TDAH? O igual que una altra persona?
Jo crec que incideix com una altra persona. O sigui, jo també combino molt, principalment jo em sento més autista que TDAHista, no? Mm-hmm. O sigui, m'identifico més ahir i amb les relacions amb persones, el TDAH m'ajuda a conèixer gent que d'una altra manera, no?, a tindre una motivació o unes necessitats de novetat, no?, que d'una altra manera amb l'autisme jo em tancaria. I les relacions amb les persones és que està com mig. Hem de pensar que jo moltes vegades no entenc el que realment.
Dius que et costa a vegades entendre els dobles jocs o la ironia.
Sí, la sobreinterpreto, la ironia, no? Més que no entendré la ironia. O em costa un pelet més, no? Soc més literal i tardo un poc més en entendre-ho, no? Crec que he tingut molta sort en els meus amics, els considero que són ells els que me llegeixen, i tinc amics tots molt, molt macos i molt intel·ligents i una família que realment també la veig intel·ligent. O sigui, no m'he passat.
No ha sigut un problema, no t'has sentit aïllada per tenir TDAH?
No, me sentim més aïllada per pensar d'una manera diferent o expressar-me d'una altra manera. Amb el TDAH sí que em sento aïllada o em sento que no m'entenen o que no rebo l'espai que jo necessito per ordenar les idees. No?
Això que explica la Nàdia, per exemple, és habitual també amb les teves pacients, de dir problemes en relacions o problemes afectius, és a dir, perquè clar, quan hi ha aquest cap que va tan ràpid, que va per lliure, que en converses et pots quedar pensant en altres coses, com et relaciones amb l'altre i quina paciència tenen els altres o no, o quin prejudici.
Clar, sí, al final hem de pensar que cada persona és diferent i que els símptomes s'expressen diferent en cada persona i en el cas de neurodivergències doncs es van compensant moltes vegades. Però sí que és cert que hi ha moltes persones, moltes pacients que jo atenc, doncs que és això que es perceben o que es queixen, no?, de que les seves amigues li diuen que són massa intenses, no?, que es despisten, que queden amb ella mitja hora abans perquè ja saben que arribarà mitja hora tard, no? Doncs sí, moltes vegades sí que hi ha persones...
Hi ha un cost social,
podríem dir. Hi ha un cost social a moltes persones, però és cert que hi ha moltes persones amb TDAH que fan molts esforços per compensar tot això i llavors moltes vegades generen doncs això, ansietat, sintomatologia una mica obsessiva, perquè són molt conscients
que pateixen per què passa amb els altres.
I els han tornat moltes vegades que resulten passades, desorganitzades, tal, i llavors fan un esforç de compensació brutal que les acaba esgotant.
El que sí que demanaríem és que tota la gent que arriba tard ara no digui que tingui TDAH. Ah, no digui que té TDAH. Perquè el que sí que jo observo en els últims anys és que tenim una tendència també a etiquetar-ho tot. I està bé i ha donat descans a persones com la Nàdia, però no tothom té TDAH.
Correcte.
I això també crec que és important que ho expliquem, no?
Sí, sí, i més avui en dia amb el tipus de vida que tenim. O sigui, si estem generant un tipus de vida on estem fent quatre coses a la vegada, la nostra atenció selectiva l'estem canviant, val? Que vol dir que estem perdent la capacitat de llegir durant tranquil·lament una hora una novel·la, que això requereix d'estar doncs, mantenint l'atenció durant una estona, perquè el nostre món s'ha tornat com massa dividit en la nostra atenció, no? Estem escoltant doncs, un àudio en el mòbil mentre estem intentant
mirar
escriure
una pel·li. Sí.
Això té un efecte sobre la nostra atenció. Yeah. I si estem dormint malament, si no ens estem cuidant, si anem estressats, això, la primera cosa a nivell cognitiu que afecta el nostre cervell és la nostra atenció.
Doncs apuntem tot això. Nàdia, politòloga i doctora per la Universitat de Bradford, m'encanta dir-ho. Persona brillant. Miss 20 pels amics.
Hi ha més gent. Gràcies. Hi ha més gent de la Universitat de Bradford per aquí, per Barcelona. Sí.
Doncs escolta, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos la teva història amb aquesta condició de TDAH i que et provoca aquest dèficit d'atenció, però que també t'ha donat, jo crec, coses bones en aquesta vida. I també doncs moltes gràcies a la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Moltes gràcies a les dues.
Gràcies.
Merci.
Ok, merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Canviant absolutament de tema a les dones i els dies, ara tenim ganes, jo crec, sempre de fer recolzament a les nostres bibliotecàries i les biblioteques de Catalunya, però també tenim ganes sempre de buscar històries i tenim ganes de parlar-vos d'una història que passa a la biblioteca de Glasgow, però no una qualsevol, sinó a la Glasgow Women's Library, perquè m'ha dit un ocellet que val molt la pena. Quin ocellet, quin moixonet pot ser que m'hagi dit que val tant la pena a la Glasgow Women's Library? Evidentment, Eva Ontiveros. Eva Ontiveros, com estàs?
Doncs molt bé, molt bona nit.
Escolta, tu que has viscut tants anys a Londres, tenies una biblioteca de referència?
En tinc unes quantes, però n'hi ha una espectacular que no és a Londres, és a Glasgow, i és que és tan brutal que us ho he d'explicar.
A veure, explica'ns. Escolta, han fet una revolució aquesta gent.
Doncs sí, ni més ni menys que una revolució, Montse, perquè és que a part de que és un lloc amb una història fascinant i una arquitectura que tomba, a tu t'encantaria, aquestes senyores de Glasgow s'ho han pres tan seriosament que fins i tot tenen el seu propi sistema de classificació, un sistema feminista, senyores i senyors.
A veure, un moment, parem màquines. Què vol dir una manera de classificar feminista? Perquè jo ara quan penso, quan vaig a la biblioteca, no veig allò que posa BEN, per exemple, i després U-32, per dir alguna cosa, no? Això significa potser el cognom de l'autor i després doncs, la classificació que té cada biblioteca. Però com ho han fet aquesta gent, Eva?
Molt bona pregunta. Normalment, la majoria de biblioteques que coneixem i que hem fet servir tantes vegades fan servir el sistema decimal de Dewey, que es diu que ha resultat a la llarga ser bastant problemàtic. D'entrada ja només perquè és obsolet i patriarcal.
Per què això? Per què?
Doncs bé, és gros, ja, que aconsegui que un sistema per endreçar una biblioteca sigui patriarcal, però és que quan s'ho proposa ho aconsegueix. Les biblioteques tradicionals normalment es basen en aquest model que hem comentat, que se'l va inventar un senyor que es deia Melville Dewey a l'any 1876.
Una mica antic, i... la cosa?
Una miqueta antic, una miqueta casposet, perquè com passa tot sovint, a més, la culpa no és ja tant del sistema, sinó dels humans, o més concretament del senyor Dewey, que s'ho va inventar. Ell era un bibliotecari i un educador nord-americà, fins aquí tot molt bé, i un dia va decidir que havia de posar ordre a la seva biblioteca, i com que era molt endreçat, doncs va començar amb un sistema numèric, amb la millor de les intencions, i va crear aquest sistema que al final doncs s'ha acabat escampant bastant per tot el món. Però, clar, això va ser el 876. Avui en dia tu mires enrere i un cop tu mires de propet te n'adones que aquest senyor, oh, sorpresa, resulta que el seu llegat està completament tacat, perquè era un senyor que tenia una llista molt llarga documentada d'assetjaments sexuals a les seves col·legues. Pensem que hi havia poques dones treballant en aquelles èpoques, encara més a les biblioteques, doncs, bueno, la que hi havia va rebre. I, a més, un senyor racista, homòfob, misògin, antisemític... Un senyor molt endreçat, però una perla, vaja.
Clar, jo estava pensant per això, Eva, que aquí, per exemple, a Catalunya, sobretot hi treballaven dones a les biblioteques. Clar, a Anglaterra o als Estats Units no sé com anava la cosa, però vaja, que si tenia aquesta fama, tenia moltes víctimes a prop.
Bastantes. La veritat és que hi ha reguitzells i reguitzells de documents detallant les seves, com diuen els anglesos, misconductes.
D'acord.
Conductes desafortunades.
Eva Ontiveros parlant-nos d'aquesta biblioteca tan especial de la Glasgow Women's Library, que no seguia o no segueix ara aquesta manera d'ordenar del senyor Dewey, que clar, a dia d'avui doncs no ens agrada gaire per tot aquest per tot aquest historial que té. Com afecta això al seu mètode d'organització? Per què dèiem que aquest senyor doncs tenia aquesta conducta una mica sospitosa, com a mínim s'ha sabut ara, però com afecta això a l'organització d'una biblioteca?
Exacte, és que això és important, perquè no és qüestió de cancel·lar el seu sistema perquè han cancel·lat el personatge, sinó que en aquest cas, com en tants altres casos similars, les idees del creador doncs acaben determinant la seva creació. I resulta que el sistema decimal que en Dewey es va inventar doncs es basa en una visió molt rígida del món, molt eurocèntrica, molt cristiana, molt arrelada al segle XIX, i com a resultat doncs margina totes les cultures no occidentals, perquè les considera inferiors o no dignes d'estar a la mateixa categoria, i doncs com que a sobre en Dewey era tan sexista i racista, doncs els seus prejudicis en aquestes àrees també han traspuat en el sistema i queden físicament integrats en el sistema de categorització de totes aquestes biblioteques,
o sigui,
per tots aquests treballs.
Clar, que hem d'entendre que si era una escriptora negra, directament no estava a la biblioteca, la posaven al pis del soterrani, com anava això?
Doncs amb un racó darrere del pis de sota del subterrani. Per exemple, en una biblioteca tradicional, la literatura queer o relats que documenten doncs els èxits o les coses que han assolit les dones, agafeu-vos la cadira, doncs seguint aquest sistema, doncs tot això s'arxivaria en categories com ara psicologia anormal o problemes socials.
Però escolta, un moment, això era abans, vull entendre, a l'època del 1876.
Mama, era abans i en molts llocs, doncs, si segueixes el seu sistema estrictament, sí, encara el sistema és molt prescriptiu, és molt inflexible i encara et quedaria així la suma, no? Doncs, clar, és que això es diu molt ràpid, però és molt gros. I doncs per això aquest sistema els resultava absolutament inacceptable a les bones dones de Glasgow, que tot el seu objectiu doncs, és el contrari, crear un espai just, acollidor, interseccional, on tothom hi pugui treballar i estudiar i trobar-s'hi a gust i trobar-s'hi acollit i trobar-s'hi que hi pertany i que no s'ofengui cada cop que aixeca la vista i veu les prestatgeries. I amb aquesta idea, això ja fa temps que va començar, l'any 2005, va entrar una bibliotecària nova, que es diu Wendy Kirk, i ella s'ho va mirar, tot això no li va semblar gens bé, i va decidir començar a desenvolupar un disseny de catalogació basat en els valors feministes fonamentals, començant pels drets humans, evidentment.
Escolta, a veure, t'estàs fent molt la misteriosa. Explica'm com funciona aquest sistema de la Glasgow Women's Library, perquè hi ha molta gent que potser aquest estiu se'n va a Escòcia de vacances i diu, calla, vaig a donar-hi un cop d'ull, m'està interessant això, potser prenc nota.
No, ho recomano molt, eh? Aneu-hi. I si no, ens inventeu unes vacances per anar-hi. Aviam, anem a buscar llibres. Per començar, aquest sistema nou és molt flexible i molt intuïtiu, tot el contrari del que és el sistema anterior que hem estat comentant. I està basat en matèries i per ordre alfabètic. D'alguna manera, el que ells han volgut fer és crear un sistema que s'assembli a la manera en què tu naturalment buscaries llibres quan et trobes davant d'una prestatgeria. O sigui que no t'has d'aprendre un mètode, com amb el Dewey, que són tot classificacions numèriques, subclassificacions i subclassificacions de les subclassificacions, sinó que substitueixes aquestes cadenes de números per lletres i després uns quants números per les subcategories. Però és tot molt instintiu. El més important és que sigui una categorització inclusiva, que sigui fàcil de moure't i que estigui dissenyat doncs, per representar totes les matèries amb el mateix nivell de dignitat i de respecte, sobretot incloent tot el que és història de les dones feta i escrita per dones, però també per altres homes, sobre la vida de les dones, cultures globals, obra, creació, veus minoritàries i, per si fos poc, doncs, a més, la navegació a la biblioteca te la faciliten amb mapes físics i amb guies, i la qüestió és que sigui més fàcil trobar-ho que no trobar-ho.
Sí, que no sigui una cosa que estigui al marge de, justament dels usuaris de la biblioteca, que hauria de ser el lògic, eh? Però es veu que no hem sigut lògics durant anys. Escolta, una feinada el que ha fet aquesta bibliotecària, la Wendy Kirk, per fer una biblioteca feminista.
Sí, sí que és feina, però s'havia de fer, era essencial. I és una cosa que potser no sembla gran cosa, però cal tenir en compte, a més, que quan va fer tot això la Wendy Kirk, la biblioteca de Glasgow en aquell moment només tenia un ordinador disponible per tot el personal de la biblioteca. Però aquesta dona, com que vendrà no era gens, s'hi va posar i trinco-trinco va acabar amb tot. I després... la pena reendreçar-ho tot i fer tant d'enrenou, doncs sí, sí que val la pena perquè és
Escolta'm,
important.
Escolta'm, una proesa jo crec el que ha fet aquesta dona, perfectament.
Sí, pot semblar tot molt senzill i molt obvi, però és que resulta que encara és un sistema revolucionari per la senzilla raó de que a la gran part de biblioteques d'arreu del món encara es fa servir el sistema antic amb tota aquesta problemàtica tan gruixuda que porta a sobre. O sigui que potser a partir d'avui començaran a canviar les coses i, gràcies escolta, a les dones dels dies.
Sí, t'anava a dir, la Glasgow Women's Library, hem d'entendre que només hi ha llibres relacionats amb les dones?
No, hi ha bastant de tot, però el focus és aquest.
Doncs escolta, trobo que hauríem de fer un programa allà, eh?
Jo crec que és una assignatura pendent que tenim, eh?
A les biblioteques de Barcelona aquests dies ho tenim més pelut perquè estan de vaga per motius molt legítims, però a la de Glasgow podríem dir, un exemple únic o ha fet escola?
Han fet escola, però com passen tantes coses en el món del feminisme, aquest treball és fruit de molta cooperació i de molta admiració mútua. Gran part de la inspiració del sistema de la Glasgow Women's Library prové d'altres organitzacions germanes, com ara la Biblioteca Feminista de Londres i una biblioteca feminista a Àustria que es diu Stitchwork, que els hi va fer arribar còpies dels seus sistemes perquè elles veiessin a Glasgow què els hi podria servir i doncs, que d'allà agafessin el que volguessin. I a més també es va treure molta inspiració d'un sistema desenvolupat per una dona, per una organització de dones de la Índia que es diu Ashkara i que va ser creat específicament per solventar les limitacions del sistema tradicional, que no hi ha res com tenir un punt de vista. Aleshores, des d'una antiga colònia que et diguin, a mi no m'agrada com m'estàs classificant, però deixa'm que et doni tres suggerències de com fer-ho millor, sempre és molt útil. Aleshores, que hi ha molta feina per fer. Potser les bibliotecàries catalanes tenen les seves tres idees a afegir-hi aquí.
Doncs escolta, quan tornin, quan ja s'hagi acabat la vaga perquè s'obrin les biblioteques, es puguin obrir i tinguin doncs, els seus drets representats i adquirits, les tornarem a convidar perquè ens ho expliquin. Eva Ontiveros, moltíssimes gràcies. Et deixem aquí a la biblioteca.
A vosaltres.
Silenci, bona nit.
Les dones i els dies, amunt els cors.
Qualsevol excusa és bona per sentir Jane Birkin al programa, però és que clar, hem de parlar amb Letícia Fuentes, la nostra col·laboradora a París. Com estàs, Letícia?
Com esteu?
M'imagino que cansada. No estàs com la Jane Birkin precisament ara, perquè vens de la cimera del G7 i suposo que és complicat cobrir tot això i l'ambient també ho deu ser de complicat, oi?
Sí, estem una mica cansats del G7, han sigut 3 dies i com deies l'ambient és molt diferent. Algun dia en parlarem en aquest programa de les cimeres, en aquest cas Hombres G, com deies abans. La veritat és que cada cop hi ha més dones, però sí que és veritat que algun dia haurem de parlar de la influència de les dones en aquestes cimeres. A poc a poc van...
Perquè vols dir que no hi ha... N'hi ha poquíssimes?
Hi ha poquíssimes. Els temes a tractar són... Es fan des d'una perspectiva molt masculina. Les dones, per exemple, Giorgia Meloni, imagina't l'ambient tan masculí que hi ha, que ens ha semblat...
Masclista, perdó.
Que ens ha semblat que la Giorgia Meloni és la més feminista de totes.
Ai, Déu meu, sí que esteu malament, sí.
Sí.
Doncs escolta, espero recuperar del G7. Nosaltres volem donar-te una mica d'alegria i parlar d'un tema una mica estiuenc, però jo crec que sempre té gràcia perquè té alguna cosa de revolució per darrere. Ja saps que el lema d'aquest programa és Pits amunt i pubilles de cuixa forta. I el tema de Pits amunt una mica ens va amb el tema que ens vols explicar avui, el Free the Nipples.
Free the Nipples.
Explica'ns primer què és, per si algú encara això de l'anglès no ho té clar.
Vale, doncs Free the Nipples és un moviment que, bueno, en principi es creu que va néixer als Estats Units, després explicarem on va néixer realment, però és un moviment revolucionari que posa en el centre el cos de la dona com una arma política, portar els pits amunt, portar els pits en l'aire, ensenyant, mostrant una mica els mugrons, és més que un estil, no és un moviment que no vulgui només mostrar, sexualitzar el cos de la dona, sinó que vol reivindicar un munt de coses a través dels pits de les dones. Com et deia, aquest moviment, alguns pensen que va néixer als Estats Units amb aquest nom de Free the Nipples, però no, i ho va fer a França.
Escolta una cosa, ara pregunta d'examen, això no estava en el guió, em sap greu, però com ho diríem pits amunt o pit free o alliberem el mugró en francès?
Libérer les tétons.
Ah, escolta'm, doncs anem... No, m'encanta. Pits amunt, ho deixem pits així amunt, per no m'ho facis dir en francès, que ara mateix no em sortirà. Escolta, quan vas arribar a França, et va sorprendre, ja fa uns anys que vius a França, molt la força d'aquest moviment Free the Nipple, perquè era una cosa no només de les passarel·les, sinó del carrer, podríem dir, oi?
Sí. De fet, com deies, quan vaig arribar a França ara fa gairebé 8 anys, va ser una de les coses que més em va cridar l'atenció. El debat sobre portar o no sostenidor estava molt més normalitzat. Hi havia moltíssimes noies, especialment quan arriba la calor i a l'estiu, que no portaven sostenidor o deixaven entreveure els mugrons. Llavors, em vaig sorprendre i vaig començar... Perquè a Barcelona sí que existia, però no tant com aquí. i vaig començar a investigar d'on venia
tot això. Aquí encara tenim certes vergonyes i diria que ho fa sobretot gent jove, però que la gent gran els hi costa més. A les dones de més de 40 anys els hi costa més, en general.
Doncs t'haig de dir, ara em faig un kit-kat, t'haig de dir que aquí a França els hi fa més pudor ara mateix el topless. A Espanya és veritat que està més democratitzat, però el free the nipples és molt més comú que en Espanya.
Que fort.
Sí, sí.
O sigui que tu vas començar a investigar i vas veure que no era una cosa de fer dos dies, que era una cosa
no.
De passarel·les o de modes, o sigui, del moment, sinó que la cosa venia dels anys 60.
Sí, efectivament, vaig començar a investigar d'on venia tot això i vaig trobar que aquest moviment venia dels anys 60 de figures com Brigitte Bardot, que van popularitzar el topless a les platges de la Riviera Francesa, desafiant normes socials, perquè no estava gens ben vist, i normes polítiques. No hi havia una norma que prohibís, una norma nacional que prohibís el topless, però sí que hi havia normes locals, hi havia petites ciutats on es trobava que era... Ho lligaven a la norma d'exhibicionisme. Llavors, la policia et podia parar i et podia dir això no. Això va començar gràcies a aquestes figures que eren les influencers d'aquella època.
Estem pensant en cantants com Brigitte Bardot, per exemple?
Sí, exacte, Brigitte Bardot, qui podem dir més? Bueno, ara no em sortirà, però bueno...
Jane Birkin, la France Gall...
Exacte, exacte, moltes d'aquestes d'aquella època. Sí. De fet, van posar un nom en aquest moviment, el monokini.
Monokini?
El monokini, exacte.
Però monokini era ensenyar els pits o com era això?
Era, clar, portar només la part de baix del biquini.
Fixa't, escolta, doncs fem una cosa ja per imaginar-nos tot aquest univers. Posem música de la Brigitte Bardot, sembla?
Sí, sí. Em sembla. Moi je joue. Moi je joue, je joue contre joue. Je veux jouer, je joue contre vous. Mais vous le voulez-vous?
De tout cœur. Je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur. I home, jo crec que també hi va guanyar, segurament hi va tenir a veure, el cinema, la Nouvelle Vague. Tampoc molt sostén no hi havia la Nouvelle Vague, Deixem-ho així. A veure, aquest invent del monokini, que era només la part de baix, i gràcies a aquestes dones, com la Brigitte Bardot, vaja, que aquest moviment va arrelar, i jo crec que també va sexualitzar una mica la idea de les franceses. Com mostren els mugrons, el patriarcat de seguida, el que es va encarregar és de pensar que aquelles dones ho feien perquè volien atreure els homes, no per la pròpia llibertat. És així?
Sí, sí, sí. Al principi, bueno, va ser un debat molt gran. Va començar a les platges, però després aquest moviment va conquerir els carrers de les ciutats, on les dones van deixar d'enrere tots els corsets, la llançaria fina, sovint molt incòmoda, per alliberar els seus pits. Durant aquells anys, el cos de la dona també es va utilitzar com un espai polític, com dèiem abans, de reivindicació i de llibertat, abordant qüestions com l'avortament, la manera de vestir, la llibertat sexual. Moltes manifestacions a favor de l'avortament s'utilitzaven als pits, com ara mateix coneixem el moviment Femen, doncs sí. Abans també es feia, no sota el moviment Femen, però es feia a França, les dones es treien les samarretes i mostraven els pits durant aquestes manifestacions. Com deies, potser cal entendre que pot partir això del llegat del maig del 68, quan el cos i la llibertat sexual es va començar a reivindicar molt més a França, però és veritat que durant tots aquests anys hi ha hagut un debat molt gran entre, bueno, aquells que veuen que això no forma part de la llibertat sexual ni de la llibertat femenina, i altres que sí que ho veuen, no?, com un moviment molt empoderant.
Escolta, em sembla que mirant a la televisió pública francesa vas trobar un petit fragment d'una periodista el 1972 que anava a una piscina a entrevistar les dones que feien topless. Vols que el sentim?
Sí, sisplau.
El que valoreu és que es pugui estar còmode, que el sostenidor no sigui una obligació.
És clar, ho valoro moltíssim. Hi ha persones que naturalment hi estan en contra, però bé.
Vosaltres hi esteu a favor?
Jo? Sí, hi estic a favor, per què no?
No us escandalitza gens ni mica?
Gens ni mica, per què? Al cap i a la fi tothom està fet igual, no?
Senyora, vostè fa 17 anys que treballa en aquesta piscina. Què hi fa exactament?
Vaig començar primer a la bugaderia, després vaig continuar a la llançeria i més tard vaig treballar als vestidors. I ara em trobo a la custòdia de joies i la venda de cigarretes.
Et puis maintenant me voilà à la gare de bijoux et à la vente des cigarettes.
M'encanta aquesta senyora. Totes ens les hem d'imaginar sense sostens, eh?
Exacte, en aquell moment, amb monokini.
Exacte, amb monokini. Escolta, ha canviat molt el temps, sobretot perquè ja fumem menys, només vapegem, que sí. Té menys glamour, és evident, però com han canviat les coses i com ha aconseguit consolidar-se aquest moviment que dius que França, per exemple, doncs, és més procliu al free the nipple que no pas al topless a les platges?
Doncs mira, rescatant aquest tall que hem escoltat, el que és molt el que impacta molt és que ara mateix està prohibit fer topless a les piscines i aquest tall va ser gravat a una piscina on les dones feien topless. Llavors, en certa manera, sí que és veritat que sembla com que les dones d'aquella època eren més modernes que potser el que ens trobem ara, no? Que uh-huh. Potser s'han posat moltes més barreres. Com qualsevol moviment, el free the nipples o el monokini va arribar, es va instaurar i avui dia moltes noies bueno, pues segueixen, no? aquest moviment. Com dèiem, el free the nipples sembla que és un moviment que va néixer als Estats Units, però en veritat no, va néixer a França, però va ser el 2012 quan va sorgir una nova onada sota el nom de free the nipple i bueno, això va impulsar una nova onada aquí a Europa de treure's el sostén. Amb això també, amb aquesta onada de free the nipples a Estats Units, va néixer també, o va arribar també a París, Femen, aquest moviment que utilitza els pits com a arma política.
Aquest moviment feminista, no?, que veiem en moltes manifestacions a molts llocs del món, a Rússia fins i tot, sí. Jugant-se al cos, al físic, i en un moment donat, quan no s'ho esperaven, ensenyaven els pits a tothom, a aquelles dones, com un acte de resistència. Encara a dia d'avui és fort. Com de revolucionari és perquè no volem veure el cos de les dones o no el volem veure d'aquesta manera?
Sí, sí. De fet, a França, Femen fa moltíssimes accions i segueix, tot i que fa moltes accions, cada setmana hi ha al Louvre, al Museu del Louvre, a Trocadero, fa moltíssimes accions, tot i així, cada cop que surten hi ha debat i polèmica perquè aquestes dones ensenyen els pits.
Fuentes, des de París. Escolta'm, llavors, el free the nipple, això d'anar doncs, amb la samarreta però no portar sostenidor, perquè ens entenguem tots, corre perill o continua tenint força?
Doncs la veritat és que sí que corre perill, i no ho dic jo. Tenim diversos exemples. El 2020 hi va haver un cas molt polèmic aquí a França. Diverses dones van fer topless a una platja i uns agents de policia, alertats per uns ciutadans, les van obligar a cobrir-se. Això va generar un debat enorme al país perquè a França, com dèiem, no existeix una llei que prohibeix el topless. De fet, va sorgir molt més el debat perquè també cada estiu les televisions i els mitjans fan aquestes taules rodones debatint si topless per un costat o burkini per un altre. Llavors, yeah. Bueno, aquest debat és...
I les taules rodones amb senyors, sempre?
Sempre, sempre, no ho dubtis. Sempre.
Escolta, si t'anava a dir, a França es parla de postfeminisme en relació amb tot aquest moviment, que això ja em sembla molt arriscat. A veure, explica'm això.
Sí, bueno, el que es parla és que primer el concepte de postfeminisme neix perquè primer creuen que va néixer l'essent militant, és a dir, el pit militant, i després d'això va arribar el concepte de postfeminisme. És a dir, bàsicament, el que diuen és que a França el feminisme és el que va despertar les dones, el que va crear aquest gra de militància, i el postfeminisme ja és la militància pròpia, la lluita, l'empoderar el discurs i portar-lo al carrer. En el cas dels pits, forma part d'aquest postfeminisme amb la creació de Femen o de diferents campanyes en què també s'inclou, per exemple, l'empoderament de lletar un nadó al mig del carrer, que això també ha creat polèmica aquí a França, uh-huh. De treure's el pit per alimentar el teu
Mare
fill.
Mare meva, que tornem enrere, que les senyores de la piscina aquestes del 72 estaven molt més avançades.
Totalment.
Escolta, no et pregunto si tu ets de free the nipple, que cadascú s'imagina el que vulgui, però Letizia Fuentes, el que sí que et puc dir és que els pits són una forma de resistència, com a mínim en aquest programa. Moltes
Totalment.
Gràcies.
Adéu.
Merci, bona nit.
Bona nit.
Doncs amb aquesta bonica imatge de França que ens ha regalat la Letícia Fuentes, acabem el programa, les Fulles de Boixaforta i Pizza Munt. Som la Mireia Dalmau, l'Helena Miquel, Ferran Badia, Montse Comelles, Núria de la Fuente, Roser Parera Moragues i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem a les 9 de la nit, això sí, exclusiu digital, amb Aina Clotets per aquesta nova pel·lícula que es diu Viva, que tenim moltes ganes de veure als cinemes, però sobretot amb aquesta excusa. Ja sabeu, li preguntarem com sempre en aquest programa per l'amor romàntic, que és el que ens agrada a nosaltres. Això serà demà a les 9 de la nit a l'app de Catalunya Ràdio. Bona nit.